l'actualitat.
I en futbol, hi haurà rua per Barcelona si el femení guanya la Champions. La final és dissabte i si les blaugranes es redit en el títol, diumenge hi haurà una celebració de les jugadores. Fins aquí les notícies.
Sí, un altre dimecres. Avui ja, dimecres 18 de maig de 2022, un altre Més que Cinema, aquí, a Ràdio Sant Vicenç, esclar. I sempre ho diem, però és que cada setmana és així. Cada programa és ben especial i avui no ho és més, no és menys. Sempre perquè tenim convidats molt especials, persones que venen a parlar de temes que ens captiven, i avui doncs el que farem serà començar amb això que de seguida sentireu.
Voy a destrozar toda clase de prejuicios.
No,
sí, triunfaré, pero antes romperé, destrozaré.
No és fàcil rastrejar a l'origen d'aquesta escena en concret. Ara parlarem d'on surt aquest fragment, i segurament és difícil que els oients sàpiguen de qui estem parlant, de quina persona, de quin personatge, però el nostre convidat d'avui ens ho dirà de seguida, perquè ho sap segurament tot, o pràcticament tot, d'aquí. Òscar Abad, què tal? Benvingut al programa.
Bona tarda. Pues d'en Martínez Soria.
De Paco Martínez Soria.
I tant.
Potser us sorprendreu, no?, perquè no és un actor, no és una persona de la qual ens haguem prodigat molt parlant aquí, però, bueno, una persona fa temps va contactar amb Maria Milara, no?, Víctor Mateos, sí. I ens va dir, escolta, per què no parleu amb d'allò? I vam dir, doncs sí, vam contactar amb Òscar i ens va dir, mira, fem presentacions el dia de Sant Jordi aquí i allà. No va ser possible arribar-hi perquè estava tot tan ple de cotxes que és que no es podia ni aparcar ni res.
Mal temps, que feia un mal temps terrible.
Sí, va ploure, va caure calamar-se, va haver de tot. Aquell dia va ser un dia veritablement especial, espectacular. Però el van poder anar a veure, la seva presentació, i el van saludar, sí, i van comprar el llibre a la Biblioteca de la Filmoteca, sí, de Catalunya.
Correcte.
Que dius, un lloc molt particular, sí. Jo no havia estat mai a la biblioteca en concret, i bueno, va ser molt, molt interessant allà saber d'Òscar Abad i de Paco Martínez Soria. Òscar, jo suposo que per tu no és una prova, per mi sí que ho és. Aquesta escena, aquest diàleg que hem sentit, a quina obra correspon?
Pues pertany a una pel·lícula, i és la pel·lícula Paquete, el fotógrafo público número 1, que va rodar amb la Mari Sampera. Va ser el primer paper protagonista que el seu amic Iquino, director de cinema, li va portar de la mà, i va ser el seu primer paper protagonista. Ho van rodar, doncs, em sembla que l'any 1937, i es va estrenar a Barcelona l'any 38.
Jo estava convençut que era teatre, però era difícil pensar que era teatre perquè, clar, es veu una porta, una sí. escala que trenquen el vidre.
Sí.
Pensava que era teatre,
no.
Però al mateix temps no m'estranyava.
No, i menys d'aquells anys.
I a part,
no
es veu tan jovenet, a part, aquí, no? Bueno, força jove.
Pues sí, si és de l'any 37, hauria de tindre, doncs, 35 o 36 anys. Molt jove. Molt jove.
Ja ho sabeu.
Ja ves.
Ho hem, entre cometes, posat a prova, però Òscar no, sí. no fallarà mai.
Que s'ha passat
aquí, aquest sorollet, sobre aquest actor, sí, actor de teatre, sobretot. A ell li agradava dir-ho, i a part, sí, és veritat, sí, era un actor de teatre d'un registre immens, hauria pogut fer el que hagués volgut. És una de les coses que a mi m'ha sorprès de llegint el llibre, he de dir que no ho he llegit tot, perquè no he volgut tampoc ni tan sols repassar molt massa els altres capítols, perquè he dit, mira, ho llegiré de manera seqüencial i fins on arribi, i quan arribi, quan vingui Òscar al programa, doncs parlarem del que falta per llegir, del que falta per veure, i així parlarem de tot. A mi, per començar, em sorprèn una cosa, que comences ja amb el pròleg, bueno, que al pròleg hi ha una carta d'un dels fills de Paco Martínez Soria, que també es diu Paco, d'alguna manera, es diu Francesc, que és un pare, no?, un sacerdot, un capellà, sí, sí, que es troba a Poblet de l'Orde dels Claretians, i que fa un pròleg molt emotiu, molt maco. La veritat que comença així, la veritat, és impactant. Però a mi el que em sorprèn més és la llista d'agraïments que fas, enorme. Vull dir, jo me la vaig llegir tota, i algunes persones són conegudes, però moltes jo les desconec completament. M'imagino que qui és tota aquesta gent, Òscar? M'imagino que tota la gent que va col·laborar amb ell al Teatre Talia o en les diferents obres. Bueno, explica'ns una mica.
Parlo de tota la gent.
Perdona, comences per Abel Gaviro, i acabes per
Bura Serra.
Bura Serra, sí senyor. Una llista potser de 300 persones, on trobem a Mari Sampera, molta gent coneguda, però digue'm, aquesta llista...
Tota aquesta llista és de la gent que van estar amb ell al teatre. O sigui, no he volgut recollir a la gent del cinema, però sí els del teatre, perquè s'ha de fer un reconeixement a tota aquesta gent. Jo crec que és molt important fer-lo, perquè pensa que ha sigut part de l'engranatge, perquè no és que Martínez Soria sí que és un bon còmic, el que vulguis dir, no? Però gràcies a tots aquests actors que no són tan reconeguts, però també han format part de la seva vida, de la seva companyia de teatre, i crec que és just que rebin el just homenatge, i és d'honor poder-los citar al llibre.
Una altra de les coses que em sorprèn, i que jo diria que molta gent deu desconèixer, això que hem comentat, no?, que era un home de teatre i això, doncs potser sí que és una mica conegut, però que era un home que era un actor de teatre tan vocacional, des de tan petit i amb tants registres diferents, a mi m'ha sorprès molt. Vull dir, no sé, explica'ns una mica això, perquè ell hauria pogut ser actor dramàtic també, però sembla ser que la seva mare li va dir, em fas patir massa.
Sí.
Paco,
arrel d'això va dir, mor un actor dramàtic però neix un actor de comèdia, gràcies, pues sí, a la seva mare. Encara que ell és el que deia, que ell tenia molts problemes quan, abans de ser professional, que ell estava dedicat a una petita associació que es deia El Artesano de Gracia, allà va començar, i quan ell era el director, pues, tenia de repartir els papers per una comèdia, pues, tothom li feia malament el paper i deia, pues, m'ho quedo jo. Tant va ser així que al final també la seva mare va tindre la influència de dir, deixo els papers tràgics i em dedico a la comèdia. I bueno, pues, ha sigut un actor de comèdia molt gran.
D'una versatilitat i tant, enorme.
Terrible.
Amb una cosa que tu explicaves a la presentació, la que vam anar a la biblioteca de la Filmoteca, suposo que ho acostumes a explicar més o menys sovint a totes les presentacions, i és que ell pertany a una època en la qual es feia teatre de... ara no em surt la paraula, de repertori. És a dir, que tenien 10 o 15 obres, la companyia, preparades per anar a un teatre, a un altre.
Sí, sí.
És a dir, això... bueno, és d'una capacitat també que jo diria que actualment això, bueno, no existeix,
no,
és impossible.
No, no,
d'acord,
passa.
Que tenien un apuntador, però no sempre, vull dir, de vegades l'apuntador formava part de la companyia.
No, sempre
ja,
sí, sí, sí. A més, el seu apuntador va estar des de l'any 46 fins a l'any 81, que es va morir. Sí, tota la trajectòria. Sí que és veritat que va estar 6 anys sense, suposo que hauria algú dels actors, com els primers anys 40 era quan més rondaven per tot arreu, per tot Espanya, pues m'imagino que al igual un dels actors, si no sortia, o pues li donarien el paper d'apuntador i tenien el paper aquest, però ja et dic que ell va tindre apuntador des de l'any 45 fins a l'any 81, que es va morir.
Hem dit que Òscar Abad García està aquí per presentar el seu llibre, encara no l'hem ensenyat, com que tenim la gràcia de tenir el Jitsi aquí, doncs ho ensenyem i així tothom el pot veure. És un llibre molt gran, costa que càpiga a la pantalla, a la càmera, però bueno, sembla que ara ja el podreu veure quan gravem el vídeo. Si no, jo en qualsevol cas us dic el títol: Don Paco Martínez Soria, Aplausos i Mutis. Un llibre d'un pes considerable, d'un format gran. La veritat és que és un plaer de llibre, està molt ben editat i està molt ben també a part de documentat, que ara ens explicaràs, Òscar, quant de temps has estat documentant-te, tota la feinada que has fet en diferents publicacions, en diferents institucions per trobar la informació, les imatges, però la veritat és que a part de que es deixa llegir molt bé, tens una tècnica narrativa que jo diria que mai no s'havia fet servir en la composició, amb l'escriptura d'una biografia, que és que parles tu com a autor, parla també el propi Martínez Soria. Correcte. A través de les seves declaracions de diaris, de sí, ràdios, revistes, de Ràdio Barcelona, sí, sí, revistes, sí, sí. Cosa que fa que, bueno, i a part també la crítica especialitzada i altres persones que estaven al voltant seu.
Correcte.
Llavors això com, ho fa com molt ric, dones tal quantitat de detalls que de vegades pensa se'm farà farragós, sí. Vull dir, no podré, però no, perquè com que dones moltes dades de teatres on estava, de les gires que feia, però de seguida canvia, si parla el mateix Don Paco,
sí, parla una altra persona, explica alguna cosa, sí.
Bueno, es deixa sí, llegir molt bé. Aquesta tècnica te la vas inventar tu? O... Bueno, perquè jo no l'havia vist mai d'aquesta manera.
No, és que pràcticament és que saps el que em va passar, que des de l'any passat, l'any passat vaig estar a Tarassona buscant fotografies, però em vaig trobar
la
que...
ciutat natal de Paco Martínez Soria.
Sí, sí, allà al teatre on vaig néixer, que li han fet un museu, al Teatro Bellas Artes de Tarassona, i allà tenen pues, molt material. I em vaig adonar que a part de les meves poquetes entrevistes que tenia pues, de ràdio o de revistes, allà em vaig trobar que hi havia com dos enciclopèdies que em sembla que el seu mànager Dionisio Ramos va tindre bé a fer, o sigui, recollir totes les entrevistes d'en Martínez Soria, els seus estrenos al cinema, al teatre, i bueno, pues el que em va donar temps és a fotografiar i dir, això ho he d'aprofitar. I llavors què vaig passar? Em va passar que si ficava les seves anècdotes entre mitges del llibre, tot agafava una cosa com més enriquidora i quedava pues, molt més, molt millor. I dic, pues mira, farem el llibre tots tres, jo, Martínez Soria i tota la gent que ha tingut a bé explicar-me pues, les seves coses, les seves vivències, les seves anècdotes, i ja tinc pues, molta gent i estic pues, la veritat molt content i molt orgullós d'aquest projecte.
Abans de que se'ns passi aquest nom que has esmentat, Dionisio Ramos, sí. Crec que no està malament, perquè de fet li dediques un capítol en el llibre, és una persona molt important, com tu has dit, el seu mànager, ell mateix li deia al seu mànager, però sí. Molt més també, en un moment determinat va dedicar-se a fer obra de teatre ell mateix i era, bueno, encarregat dels teatres. Parla'ns una miqueta, perquè anem sabent una mica de persones que potser no tenen un nom, una nomenada tan gran com la del propi Martínez Soria, perquè coneguem una miqueta l'època i com funcionava tot plegat, no?
Pues mira, Dionisio Ramos va començar al teatre venent Carmelos des de ben petit i es va col·locar com a gerent de una empresa d'Enrique Rambal als anys 50. El que passa és que als anys 60, per una conseqüència de successions, va donar Martínez Soria. Martínez Soria se'l va quedar com apoderat. Com a mànager, sí que és veritat que a Dionisio li agradava molt el teatre, escriure, havia escrit alguna coseta també, el que passa és que, bueno, no va tindre molt d'èxit, i sí que és veritat que vam fer un tàndem perfecte amb Martínez Soria, perquè Dionisio li escrivia les obres, Martínez Soria li corregia, i deien, pues ara és quan es pot estrenar. I bueno, va fer un bon ramillet de comèdies sobretot també als anys 70, perquè una de les persones, Francisco Prada, que era qui li arreglava les comèdies abans a Martínez Soria, a l'any 75 es va morir també. I bueno, Dionisio va fer una mica aquest paper ja arrel dels anys 72-73, que al 73 li va escriure la comèdia Te casas a los 60 i què, que va estar pues tres temporades voltant d'Espanya, i a final dels anys 70 va seguir amb aquesta comèdia, però bueno, li va escriure, pues, li va arreglar El gran tacaño, Que se deja usted del paraguas, Vaya par de gemelos, que bueno, Vaya par de gemelos, que és la pel·lícula, és Guárdame el secreto, Lucas, que també va fer un parell de temporades del 76, 76, 78, fins al 78.
Què et sembla tot això, Eva Maria? Perquè oi que tu tens una idea de Paco Martínez Soria...
Que memòria, jo. Más que eso, que memòria tiene este hombre.
Sí, 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 no, això és evident, i a part que és que ho té tot escrit i ho té tot guardat, però vull dir... jo crec que tu, igual que jo, Eva Maria, seríem representant de les persones que hem vist a Paco Martínez Soria en pel·lícules, que tenim una imatge, que correspon molt amb això que escoltarem ara, per exemple, eh? Bueno, és, ara parlarem d'aquest títol en concret, en el teatre i ara de moment en el cinema. Això és el que jo crec que coneix tothom, i tothom diu, ah sí, Paco Martínez Soria.
Oiga, señor guardia, ¿y los de mi pueblo cuándo pasamos, pues? Cuando esté verde.
¿Verde?
Negro es lo que estoy de verla a usted. ¡Ahora, hombre, ahora!
¿Ahora qué?
¡Venga aquí!
Este la tiene más conmigo.
¡De prisa, hombre! ¡Aquí!
¡Ya voy, ya voy, ya voy!
Un títol que va ser passat. T'he deixat els micròfons perquè se sentís, el vostre, sí, allò, reconeixent aquesta escena.
El somriure, és que...
El somriure.
És inevitable.
Però també l'estereotip, no?, marcat per la part final, potser, de la seva carrera com a actor cinematogràfic, que ha deixat aquest arquetip, potser aquesta... bueno, aquest personatge que en realitat no deixa de ser, ara que ho estic veient des d'un altre punt de vista, una creació seva, és a dir, el paleto del pueblo, que tothom l'identifica amb ell i pensa, correcte, és que aquest home només té aquest registre. Aquesta és la qüestió que a tots ens ha, a mi com a mínim, ara gràcies al llibre de Òscar Abad, bueno, estic donant la volta completament a aquesta idea, no? Però això és el que ens ha quedat. Aquesta és una creació de Paco Martínez Soria, i jo em venia al cap una mica, doncs, igual que Charles Chaplin va crear Charlotte o Buster Keaton va crear el seu personatge. Aquesta és una creació seva pel cinema, d'alguna manera.
Sí, però no és ben bé cert, perquè tenia molts registres, o sigui, sí que és veritat que la tele ha fet molt de mal, i ha fet molt de mal en el sentit que, clar, a Martínez Soria ara només se li recorda per les pel·lícules, però quan estava al seu teatre Talia de Barcelona i la gent anava a veure, pues bueno, era una altra cosa. O sigui, jo sempre recordaré una frase del seu fill que em deia: a ti te gustan las películas de Paco Martínez Soria, ¿verdad? Eso es porque tú no lo has visto en el teatro. O sea, qué gran frase, i és veritat. O sigui, al teatre podia fer qualsevol personatge, inclús, i em sembla, a l'any 61 va fer una persona que era de Sant Sebastià, o sigui, podia ficar o fer l'accent que ell volgués, o sigui, no tenia cap problema. El que passa és que, clar, això no ho veuràs mai, perquè ja ha passat i no ha quedat enregistrament, però sí que és veritat que ara les pel·lícules, doncs, bueno, el típico maño, però no. Martínez Soria per res era així.
Clar, això és una recança, una cosa que suposo que a una persona com tu, Òscar, doncs deu saber-te molt greu, no? Perquè tu, clar, tens una edat en la qual no has pogut veure això, no? I deus, clar, i a més, com tu dius, no ha quedat enregistrat.
No, però tinc sort o tenim sort perquè Martínez Soria era un zorro del teatre, com dic jo, i el que va fer una mica com l'actor Joan Capri. Va gravar molts monòlegs i entretant el que va fer és gravar amb bobines d'àudio les obres de teatre, perquè clar, abans no es podien gravar amb una càmera de vídeo, però sí amb teatre. I llavors jo li dic a tothom que si pot trobar en una casa de segona mà discos d'obres teatrals de Martínez Soria, podran gaudir i disfrutar, sobretot per la gent que se sent al teatre, o sigui, en directe. S'escolten els riures del públic, la comèdia, o sigui, sort que tenim aquests trossets d'història que no han acabat de desaparèixer, però sí que és veritat que les pel·lícules, com dic, doncs no li fan justícia.
De fet, el capítol 21 del teu llibre doncs està dedicat a això, a sus discos, sí, precisament, i fas una repassada
de tota la discografia,
tota la discografia,
sí, sí. Que va arribar a cantar, o sigui, aquest home ho feia tot.
I dona'ns una pista on podem trobar aquests discos, si estem interessats.
Clar, suposo que tots aquests discos es veuen, bueno, jo tinc una pàgina preferida, que és Todo Colección, aquí l'estic fent publicitat gratis, sí, però bueno, si fiques Martínez Soria discos, pues, trobes un ramallet molt ampli de monòlegs, i a més pues, les seves obres de teatre, i un disc que va cantar dues cançons que són ben curioses, que dius, mira, Martínez Soria està cantando, pues sí, va cantar Martínez Soria.
Que curioso, sí.
Sí, sí, sí.
Yo no sabía. Bueno, de hecho, yo no sabía que era de Barcelona.
Bueno, cuando él se crió.
Cuando presentaste el libro y explicaste, me quedé con la boca abierta y pensé, madre mía, no sé nada de él. O sea, claro, más allá, ¿no? De pues lo que he visto, ¿no? Porque a mi madre le gustaba mucho, ¿no? Y bueno, lo que hablábamos fuera de antena, que había una sola televisión, la TV1, y entonces era lo que te ponían. Entonces, más allá de eso, da igual si te gusta o no la película, solo hay eso, sí, o eso.
Correcto.
Y luego ya entró la 2 y tal, pero bueno, era diferente, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, claro, era lo que había en la época. Entonces, nunca puse, pues no sé, ¿no?, el ojo en ese actor.
Es que
en
además, piensa que
figura.
Que ya han pasado pues 40 años desde su muerte. Es un personaje, bueno, mejor dicho, es una persona totalmente desconocida. Sí que es verdad que lo recordamos todos por el teatro, por el cine. Y claro, pero no, Martínez Soria se vino a Barcelona porque su padre no le fueron bien los negocios allí en Tarazona. Y se presentó unas oposiciones como comisario. Entonces no vino a Barcelona, o sea, directamente pasó por Lérida, por Girona, por Sabadell, por Igualada, hasta que llegó a Barcelona, que allí se quedó, y él pues empezó a hacer teatro como amateur en Barcelona, hizo su carrera como profesional en Barcelona, o sea, todo empezó en Barcelona, o sea, él, su raigambre, como él decía, su mujer, sus hijos, todos son catalanes, o sea, él tiene descendencia en Cataluña. Sí que es verdad que, claro, si no ahondas un poco en la vida de él, pues, ah, mira, pues de Tarazona, ahí en Zaragoza lo quieren mucho, pues sí, es verdad que Tarazona era su tierra, Zaragoza era su tierra, pero Martínez Soria era un actor catalán. O sea, le pese y le moleste a quien le moleste. Y si le molesta es porque precisamente no ha leído el libro. Porque si lo lee, descubrirá que a los 5 años, pues como he dicho, marchó a Barcelona y de hecho está enterrado porque él se compró una finca en 1955 en Cabrera de Mar, aquí en el Maresma, y está enterrado en el cementerio de Cabrera de Mar. O sea, está aquí. No está ni en Madrid, ni está en Zaragoza. O sea, lo tenemos a un tiro de piedra.
Bueno.
Dues preguntes en una, Òscar.
Sí.
Òscar Abad, estem parlant amb Òscar Abad, l'autor de Don Paco, Martínez Soria, Aplausos i Mutis, amb tota aquesta sorpresa que ens va provocant a cada moment el fet d'anar reconeixent a una persona que segurament doncs, no coneixíem prou, i aquí està la gràcia, no?, d'aquest llibre i de la conversa d'avui. Com deia, dues preguntes en una. Per què Paco Martínez Soria? Vull dir, no es podia haver fixat en un altre actor? Per què aquesta mena de fixació, obsessió, aquest gust per la obra d'aquest autor en concret? I l'altra part de la pregunta seria, és tan important, és tan significatiu, que em fa la impressió que sí, però bueno, a veure què ens diu l'autor i l'expert en la seva obra. La, és tan important, tan significativa, veritablement, la figura d'aquest home en el panorama del teatre, sobretot espanyol, d'una època que pot agafar 30, 40 anys perfectament. Les dues preguntes.
Sí, sí, la primera, pues bueno, pues no sé, jo des de petit que amb l'avi sempre em seia allà al sofà i em deia, "Venga, que empieza una película del jodido ese que te gusta." Y bueno, pues como todos hemos hecho, pues ver el cine de Martínez Soria, porque yo he empezado con el cine de Martínez Soria. Lo que pasa es que no se sabia res de la persona. Si és veritat que arriba un punt a la teva vida que les, el cinema no és suficient perquè n'hi ha algú que t'enganxa, que t'atrapa i no saps què és, que vols investigar més, i clar, pues, jo he tingut la sort o la desgràcia de que quan anava a alguna botiga de cinema, pues, els hi preguntava si tenien alguna biografia de Martínez Soria i mai tenien. Sempre era un no per resposta. Sí que és veritat que l'any 2014, justament quan jo estava escrivint el llibre, va treure una biografia un escriptor abans que jo. Ell sí que sap que és escriptor, jo no sóc escriptor. Jo he fet el llibre com un fan, perquè no m'he considerat mai com a escriptor, perquè no ho sóc. Sí que és veritat que amb la meva sintaxis que tinc per escriure, i l'ajuda també del meu director de teatre, Joaquín Ramos, perquè jo també estic amb una companyia i pues, bueno, ha tingut a bé a corregir-me el llibre, a fer-me les il·lustracions, a fer-me la portada, la contraportada.
Molt bonica, això també, les il·lustracions.
Home, ja. Això és molt important gràcies a ell, que ell sí que té carrera perquè ha estudiat Belles Artes, i jo no. Jo al col·legi tot ho suspenia. Era molt mal alumne, però bueno, mira, el ser fan d'una cosa pues, és el que et porta a dir, pues mira, amb dos nassos, per no dir dos collons, farem una biografia, i això és el que he fet. I l'altra pregunta, ara no me'n recordo.
La figura de l'actor, de l'empresari també, que no hauríem de deixar de dir-ho, de recordar-ho, perquè ell era actor vocacional, però com que tu una miqueta, com ho explicaves abans, li agradava fer-ho d'alguna manera tot perquè li agradava fer-ho la seva manera, doncs va dir, jo també vull tenir un teatre, i ho va aconseguir, el Teatre Talia, el Paral·lel. Vull dir que fins a quin punt és una figura important, representativa del que era el teatre?
Imagina't, porto 40 anys mort i encara, com dic jo, els caps de setmana li toca treballar a la tele, perquè a dia d'avui encara estan emitint les seves pel·lícules i segueixen sent uns descomunals picos a la, com es diu?
Sí, picos.
Pujades, sí. A les audiències. I és així, o sigui, quin actor a dia d'avui espanyol com Martínez Soria, tot un senyor empresari de teatre i un actor de teatre i actor de cinema, encara que no li agradava gaire, està o continua treballant, pues sí, o José Luis López Vázquez, però bueno, són actors molt estimats i reconeguts, però com Martínez Soria, o sigui, Martínez Soria té una manera de fer, o sigui, la gent d'avui en dia, jo l'altre dia mirava Masterchef Junior, hi havia un xicot de 12 anys que li van preguntar, a ti què te gusta a ti? A mi, cuinar i pa com Martínez Soria, o sigui, amb 12 anys. O sigui,
carai.
Algú té aquest home que t'atrapa, t'allibera aquest moment que veus la televisió, i sobretot, abans volia comentar que, per què vaig fer el llibre? S'ha d'agrair a la gent que ens fa riure, perquè és tan important, tan important. N'hi ha tanta gent que ens ha fet riure i no se li ha fet pues, un homenatge com cal. Sí que és veritat que la Mari Sampere li van fer un llibre molt maco, la seva filla, la Gilla, però Martínez Soria no. Jo què sé, Paco Morán, per exemple, un gran actor no de teatre, sinó va començar la televisió. Què se sap o què queda ja d'en Paco Morán? Qui el cita? Ningú.
Sí.
I passaran uns anys i ningú se'n recordarà d'aquest actor, i era una persona que ha tingut, pues jo què sé, ha estat 6 o 7 temporades fent l'Estranya Parella amb el Paco amb el Joan Pera,
sí.
I diverses funcions més, la Jaula de les Loques, i, o sigui, a aquests actors se'ls ha d'agrair el que et fagin viure, que fagin riure, perquè és tan important a la vida que et fagin riure, i no es valora, no es valora.
Bueno, ara farem, bueno, faré jo una petita pausa per parlar de dues coses més. Sí. Eva Maria, endavant.
Yo quiero, bueno, que digas, ¿no? Porque la gente, claro, tú estás hablando tu, mi libro, pero no dices dónde se puede adquirir el libro.
Ah,
claro,
sí.
Quien quiera comprar tu libro, ¿dónde puede ir? Que, ¿cómo lo puede hacer?
Sí, pues mira, el libro es una autoedición que he hecho porque no me llevo bien con las editoriales. y entonces se puede comprar a través de la página web, que es www.aplausosymutispacomartinezsoria.com. A raíz de ahí, pues tú entras, haces el pedido y ya está, súper fácil, y en un día o dos días pues lo tienes en tu casa.
Porque no tienes ninguno en ninguna librería.
No, bueno, tengo alguno porque a raíz de que he empezado con el tema y tal, pues hay librerías que les ha interesado. No me gusta vender en las librerías, no por nada, sino porque, bueno, considero que el que quiera el libro, pues que lo busque por ahí. Mm. Pero si me han pedido a bien tenerlo en la librería, pues se lo he ofrecido, he dejado unos ejemplares y, bueno, pues el que quiera también comprarlo en alguna librería, está poco porque me parece que hay dos o tres ejemplares en Jaca, 20 unidades en la librería Nuria de Olesa de Montserrat y tres ejemplares que dejé en la filmoteca, en la tienda de la filmoteca, porque también me lo pidieron, pues pero ya está, no hay más.
Vale.
No hay más.
Para saber.
Me encantaría poder hacer una presentación en FNAC, pero creo que no.
Parlant de les presentacions, nosaltres vam anar a una, ja ens vam conèixer. Sí. Quantes has fet ja i quantes venen a continuació? Tens alguna pendent? Bueno, tenim una a Sant Boi a través de Paco, d'un altre Paco, Paco Sánchez Molina, que li vaig presentar el llibre i va dir, ui, jo el vull aquest llibre. Vindràs un dia al xerada de Ràdio Sant Boi i a veure si podem organitzar una presentació ja. Sí. Però bueno, com està, quantes has fet ja de presentacions?
Pues hauré fet ja unes 9 o 10. Pues he estat a Jaca, he estat a Cabrera de Mar, a Olesa, a Sant Andreu de la Barca, he fet dos a Zaragoza, jo què sé, un munt de puestos. I per arribar, pues mira, tinc tres ara a Jaén, una a Arjonilla, a Escañuela i a Andújar, tinc dos a Tarazona pendents, una a la biblioteca i una altra al Festival de Cinema del Moncayo, Martínez Soria, que es celebra cada any. I bueno, per mi no és que sigui la més important, bueno, he tingut tres a Barcelona, però una a Madrid, que la farem a l'ESGAE, i estic també parlant amb Emilio Gutiérrez Cava, perquè és el president d'AISGE. Li vaig enviar un exemplar i em va dir que, bueno, ara venien unes eleccions per ell i segurament després cap al juliol pues podria fer una presentació a AISGE a Barcelona i a AISGE a Madrid, perquè s'encarreguen del patrimoni dels hereus, de la gent que cobra per les pel·lícules i tot això, i crec que està molt bé pues, també que algú s'encarregui i s'ocupi d'aquestes coses.
Estàs també viatjant llavors, no?
O sí,
també
sí,
viatjar
no.
Pel fet de presentar el llibre.
Sí, sí, no paro, la veritat és que no paro, és no parar.
Doncs com deia, nosaltres sí que pararem, però no del tot, Parem un momentet d'aquesta conversa amb Òscar Abad, de seguida la reprenem, perquè jo vull comentar un parell de cosetes. Una és recordar-vos aquí a Sant Vicenç dels Horts tenim uns cinemes, els multicines de la Barilet, que heu d'anar-hi. La veritat és que Rossend Torrents té una programació molt variada i que, bueno, jo diria que encara continua el Carrasc, que encara es pot veure, una pel·lícula que ell mateix li ha sorprès. A nosaltres, que vam anar fa no gaire a veure la pel·lícula, doncs ens va dir, home, està venint un públic que no ve normalment en els cinemes, i potser es tracta d'això, potser es tracta d'anar buscant pel·lícules que no siguin les habituals. Jo li protesto moltes vegades, dic, és que acabem veient les mateixes pel·lícules de tot arreu, no? No hi ha, de vegades, sessions de versió original. Falta una miqueta de varietat. I, bueno, però mirarem a veure si amb els cinemes, com havíem fet ja fa uns anys, mirem d'organitzar algunes pel·lícules especials que vinguin als autors, que vinguin als protagonistes, no? Ja siguin productors, directors, actors, i podem fer alguna coseta aquí. Això era la primera cosa que us volia dir. I la segona cosa que volia dir-vos, doncs, era que, bueno, si esteu esperant o si espereu en els programes següents la secció de Felipe de la Cruz tirant del film, doncs no la tindrem més. Felipe de la Cruz s'ha acomiadat del programa per diferents qüestions, per algunes diferències. Aquí en el programa sempre són molt transparents, a mi m'agrada parlar-ho de tot, i bueno, la veritat és que la seva secció des del començament, tirant del film, doncs ens ha anat donant això, vull dir, una sèrie de valors, una sèrie de possibilitats per aprendre del cinema des de molts punts de vista. Hi havia la possibilitat últimament d'anar fent un recorregut des dels començaments del cinema i anar veient doncs, com s'havien desenvolupant les tècniques principals, els primers plans, els primers llargmetratges, etc. I bueno, ja ha quedat la secció tallada per unes certes diferències, la seva paciència d'alguna manera, podríem dir-ho així, doncs s'ha acabat, perquè de vegades venia i no podia fer la seva secció. I bueno, pues t'agraïm molt, Felipe, si estàs sentint aquest programa, doncs que hagis fet tota aquesta feina i això, agrair-te sobretot aquest temps. Doncs aquestes eren les dues cosetes que volia fer i volia reprendre el programa que estem fent avui, doncs ho podíem fer amb la continuació del que sentíem abans, que és això d'aquí. Te vull preguntar, Òscar.
Sabíem perfectamente que es que con él se acababa una parte importantísima del teatro español.
Era un hombre netamente de teatro.
Hoy en día esa gran figura del teatro cómico español no existe, ¿no?
Parlant de Gutiérrez Cava, per exemple, aquí el sentim. Aquest és el tràiler d'un documental, suposo que Òscar el té super... Mira, aquí tenim també...
De que no avanzamos, de que somos un...
Imprescindible. Precisament d'una secció, d'un programa de televisió espanyola que es diu Imprescindible, que va dedicar aquest reportatge, El precio de la risa, a la vida de Paco Martínez Soria, amb un munt de persones que parlàvem sobre ell. Què et sembla aquest documental?
Pues bueno, ja ho comento també al llibre, està molt bé, el que passa és que a mi, jo ho vaig comentar amb els meus amics, los Paco Martínez Soriano, que digo jo, i...
Sembla una secta.
Sí. Bueno, somos los más ahí que comentamos, i van veure el documental i a tots els hi va fer curt, o sigui... Crec que passa molt per damunt de... Deixa moltes coses del personatge. Sí que és veritat que, bueno, pues jo pues bueno, he estat capficat perquè he trigat a escriure el llibre 11 anys, sí que és veritat que vaig tindre un peron, però, bueno, és que pràcticament de Martínez Soria ho sé tot o quasi tot. I, bueno, ja vau veure també el vídeo aquell que vam poder veure a la Filmoteca, que era Martínez Soria en essència, que dic jo, que era a través de les seves entrevistes que van sortir algun cop pues, a la ràdio i no s'han tornat a recuperar, i crec que Martínez Soria és això. Sí que està bé que parlin de com era Martínez Soria, però s'havia de ficar més xitxa.
Doncs m'ho poses fàcil. Què podem llegir, què podem aprendre en el llibre, ho torno a ensenyar, a veure si ara em puc distanciar una mica més i podem veure sencer aquest llibre de format generós.
Un quilo, com un parto.
Sí, sí, Don Paco.
Como para llevarlo en el bolsito.
Sí.
Madre mía.
Bueno, un bolsito així no, però portem bosses molt grans, nosaltres.
Ja.
No hi ha problema. Don Paco Martínez Soria, Aplausos i Mutis, d'Òscar Abad, estem parlant amb ell avui, llavors... Clar, com deia, m'ho has posat fàcil. Què es pot llegir, què es pot veure? Suposo que molta cosa, però bueno, així en resum, i després ampliem una mica més, perquè encara ens queda una estoneta de programa, i l'omplirem, i no se'ns farà curt encara el programa. En aquell llibre que no es vegi en el documental, El precio de la risa.
Pues mira, l'últim capítol, per exemple, és dels que més... no els dels que més m'agraden, però sí dels que menys se saben, que és el de la seva mort. Un capítol pues, sencer dels dies d'abans i posteriors a la seva mort, i bueno, pues, recullo tota la seva carrera teatral, recullo tota la seva carrera al cinema, la seva connexió amb el Teatre Talia. T'explico que Martínez Soria era una persona que sempre estava a favor del desafavorit, dels nens, o sigui, feia molts festivals de beneficència, sobretot a les Corts, al Camp de les Corts, amb Mari Sant Pere, l'Aladi, el senyor Dalmau, que eren persones molt conegudes als anys 50. Que més t'explico? Totes les seves aparicions a la televisió, pues recullo tot el seu treball discogràfic, i que més, la vida d'en Dionisio Ramos, que també és superinteressant i crec que se li ha de fer també un homenatge a aquesta persona, perquè pues sí que és veritat que tothom l'ha vist segurament a la televisió, pues amb algun petit paper i això, però Dionisio Ramos pues era molt més que un mànager, perquè era com si fos un fill. O sigui, Martínez Soria, amb Martínez Soria sempre viatjava amb ell, pues quan van a rodar a Mèxic l'Alegre Divorciado anava amb Dionisio. O sigui, Martínez Soria era un fill, un fill, i allà a casa seva, a Can Soria, pues tenia una habitació i tothom li deia l'habitació de Ramos, perquè era així. O sigui, ell era un més de la família, i ja et dic, pues és un treball ardu, però bueno, amb un bon sabor de boca.
Sí, sí, jo ja et dic, jo dono un testimoni que és així, pel que porto ja llegit. Bueno, se m'agolpen, com passa de vegades en el programa, les possibles camins per seguir en el programa. Hi ha una qüestió que també m'ha cridat prou l'atenció, i és una decisió que ell tenia, bueno, que dona pas, vull que doni pas a altres curiositats que tu vulguis destacar també, i que després en el llibre les persones que ho llegeixin, que espero que siguin moltes arrel d'escoltar aquest programa, doncs vagin aprofundint. Però, per exemple, al voltant del món de la ràdio em crida molt l'atenció que ell, a partir del moment que això era possible, doncs de les últimes actuacions de cada obra mirava de fer una representació per Ràdio Barcelona, perquè tothom que no podia anar al teatre pel motiu que sigui, perquè no tenia prou possibilitats econòmiques o perquè pel que sigui, sí, doncs llavors donava aquesta possibilitat, i ell mateix explica amb aquesta tècnica que tu tens d'explicar a partir de les seves pròpies paraules, diu, bueno, no ho faig al començament de l'obra, perquè no creieu que ho faig per propaganda, sí, sinó que ho faig perquè veritablement la gent que no hagi pogut anar a veure. Quines més anècdotes, detallers d'aquest tipus podíem destacar d'aquesta persona?
Pues ja et dic que era una persona super, super agraïda amb tothom que hi venia a picar la seva porta. O sigui, ell era soci del Tarazona Futbol Club, que era un club molt petit, i sempre donava diners, estava ajudant a una persona que tenia una leucèmia, era un nen, Javier es deia, l'any 75. El que passa és que la família, bueno, Martínez Soria va tindre de tallar, perquè la família sempre estaven sobre i li estaven demanant diners, sempre li venien, quan estava sobretot a Saragossa, li venien a demanar diners, i bueno, ja et dic, era una persona terriblement humana i terriblement generosa. No sé si sabreu la història de... Em sembla que la vaig explicar a la Filmoteca, de les dos sèries de loteria que va comprar.
Sí, sí, sí. Que bueno, participava a la companyia.
Correcte, doncs va comprar dues sèries de loteria, li van tocar, perquè a més li agrada molt jugar als jocs d'atzar, i li van tocar, i li va dir a Ramos que partís amb la companyia, fes 12 porcions per repartir amb la companyia, perquè això sí... era l'únic actor que, si li tocava la loteria, ho repartia amb la companyia. O sigui, això no es veia mai. I bueno, doncs va fer Dionisio Ramos, es va encarregar de fer 12 punyadets de diners, i què va passar? Que per tres persones no hi arribaven aquestes 45.000 pessetes, i Martínez Soria va dir, no us amoïneu, no t'amoïnis, jo les fico de la meva butxaca perquè tothom tingui doncs aquesta, la mateixa quantitat de diners. O sigui, amb això crec que poc més es pot explicar.
Una mica en contradicció d'això que expliques ara, no? D'aquesta apologia, no? Que hi ha en el llibre en general. És veritat que tu no t'estalvies res. Vull dir, hi ha una part que a mi m'agrada especialment, que és la crítica que hi ha de diferents persones, vull dir, crítica de les obres que feien, que no podien ser positives o negatives, constructives o destructives, que fins i tot algun crític en un moment determinat havia fet una crítica molt, molt mordaç, molt terrible, i després s'havien acabat fent amics, sí, i llavors tot canviava. Però sí que és veritat que hi ha moments en els que una part de la crítica del teatre de l'època, doncs bueno, el critica de manera destructiva, vull dir, fins i tot poses fragments d'entrevistes en les quals ell, bueno, no sé si es podia dir es defensava, però sí que contestava totes els atacs, diguéssim, directes, no?, que li feia un entrevistador.
Sí.
Bueno, té aquesta part controvertida, perquè hi ha com una distància, una diferència en la qual jo he de dir, personalment, perquè no, que tampoc em decanto fàcilment, vull dir, per una vessant o per una altra, perquè hi ha aquesta manera d'entendre l'humor de Paco Martínez Soria i de tots els humoristes de l'època i el teatre com, bueno, una mica de baix nivell, per dir-ho així, no? Llavors aquí hi ha una controvèrsia gran. Hi havia crítics que deien, bueno, però és que això, fins i tot el propi Fernando Lázaro Carreter, amb un pseudònim, li havia escrit una comèdia, sí, però avergonyint-se una mica d'ella, l'havien atacat els propis membres de l'Acadèmia Espanyola. Vull dir, hi ha tota aquesta... Això com ho veus tu, Òscar? Quina és la teva visió del tema?
Jo, això és tan senzill com ara. És un teatre del poble per al poble. I no s'ha de treure així, o sigui, Martínez Soria en una entrevista sí que és veritat que deia que ell no va sentir o no va patir mai la crisi teatral, o sigui, ell quan feia les funcions, sobretot a La ciutat no és per a mi, ell omplia tarda i nit, o sigui, havien de ficar el famós cartelito de no hay localidades, o sigui, ell no patia mai la crisi. Podia ser un teatre bo o no, això ja depenent. Ara, si anaves al teatre el que anaves, doncs, a entretenir-te, a riure, és que ell deia que el teatre no és per fer escola, és per entretenir-se. Diu, el que vaya a aprender no va a aprender nada, i és veritat. L'any 81 em sembla que li van fer una entrevista i parlava d'una funció de teatre que s'estava fent, ara no me'n recordo del títol, però es veu que era així, tipo, com una cosa griega i tal, que la gent no hi anava, perquè no interessava aquesta cosa de teatre. Sí que és veritat que Martínez Soria als anys 80 pues el seu teatre vivia perquè vivia Martínez Soria, vale? El seu fill em va dir una cosa que em sembla que no la comento al llibre, no sé, ara se m'oblida, i em va dir: no le puedo llegar la muerte en mejor momento a mi padre, perquè aquestes comèdies aguantaven perquè ho aguantava el personatge, o sigui, la gent no anaven a veure una de Martínez Soria, no, anaven a veure Martínez Soria, els és igual el que els hi fotessis damunt de l'escenari, els hi donava igual. O sigui, anaven a veure Martínez Soria gaudien, disfrutaven i s'oblidaven aquelles dues hores de la seva vida quotidiana, i ja està. El teatre realment serveix per això. Sí que és veritat que, bueno, ara doncs, n'hi hauran molts crítics que a mi em poden criticar i dir: quines barrabassades estàs dient. Jo opino igual que Martínez Soria, perquè jo sóc de teatre de comèdia. Jo fa 22 anys que estic en una companyia de teatre i bueno, sempre fem comèdia perquè, bueno, pues la gent, pues, ens ho demana. I és el que diem, només de veure gaudir el públic, de regalar-li, de que et regalin aquest somriure, aquest aplaudiment, o sigui, ja per mi ja n'hi ha prou. Jo no aniré a fer ara la cosa més extensa en teatre, perquè al igual la gent se'm queda dormint, m'entens? El teatre és per anar a gaudir, riure i poca cosa més. Però clar, és veritat que hi ha molta gent que li agraden els musicals, que jo respecto tot, i li agraden les coses més absurdes o més eloquents, doncs ja està, és respectable.
Parlem precisament d'això, ja que has tret el tema, la teva trajectòria com a actor. Doncs tenim ara molt, molt a prop nostra, concretament dues representacions d'aquesta obra. Abans ens has parlat del director, que també t'ha ajudat en les il·lustracions del llibre, la veritat, torno a dir-ho, molt, 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 molt boniques. Doncs precisament, com deia, aquest diumenge, 22 de maig, a les 6 de la tarda...
22.
Clar, si tinc aquí escrit, si tinc el teu missatge, dic, a veure què està passant
22.
Aquí.
22,
sí, 22, 22,
no?
22.
I el 5.
Tornem a començar. Aquest diumenge, 22 de maig, i el 5 de juny també, totes dues representacions a les 18 hores, a les 6 de la tarda, en el teatre que tenim aquí molt a prop, en el Núria Espel, a Sant Andreu de la Barca, doncs es podrà veure aquesta obra, Provolone a la pasta.
Correcte.
Parla'ns una miqueta d'aquesta obra, perquè ja ens has explicat per què la feu, i parla'ns una mica d'aquesta trajectòria teva com a actor, i si d'alguna manera, que ja has vingut a dir que sí, no?, però si d'alguna manera t'has deixat influenciar pel teu ídol, no?, per Paco Martínez Soria, i de quina manera t'ha pogut influenciar.
No, bueno, a mi el teatre m'agradava a part de Martínez Soria. Martínez Soria m'agrada perquè és un actor de teatre i de cinema, però bueno, a mi sempre el teatre pues, m'agrada, perquè jo, com deia Paco Morán, soy como el rabo de una lagartija, nunca me estoy quieto, y siempre me gusta pues, aprender, y bueno, pues la veritat és que no soc actor professional, però com soc actor amateur, amb això puc matar pues, el cuc aquest que tinc per l'escena, i ja està. Sí, és una comèdia molt entretinguda, és d'un text, ara no me recordo el text, però és està extraïda, és que no em surt en català, extret d'una comèdia de Sylvester Stallone, que va fer als anys 80.
Ah, mira.
Sí, que també la va fer Luis de Funes. Mm-hmm. El famós Luis de Funes, que era Òscar, una maleta, dos maletes, tres maletes.
Perdona la interrupció. Luis de Funes seria una mica el Paco Martínez Soria, francès.
Bueno, però pensa que Luis de Funes era espanyol.
Era espanyol, és veritat.
Sí, el que passa és que jo però tinc aquesta cosa també, sí, amb el cinema però, francès. Però, bueno, suposo que també hauria fet teatre, em sembla, Luis de Funes.
Això és el que no sé, clar.
Però sí, sí. Al igual si hagués estat aquí a Espanya, pues no hagués sigut tan famós com a França. I Martínez Soria, pues aquí, és reconegut per nosaltres, però imagina't si hagués anat a fer les Amèriques...
Que va estar a punt.
Sí, i tant. I va estar a punt d'anar a fer també una obra a París, també. Però, bueno, això no ho desvalarem. Qui vulgui saber que es compri el llibre, no? Com dic jo. I sí, la veritat és que és molt curiós. I, bueno, tornant a... al teatre, pues sí. És una comèdia per passar una estoneta, és una hora i mitja, em sembla, i bueno, pues està molt bé, molt entretinguda, i bueno, per passar l'estoneta.
Doncs ja ho sabeu, aquest diumenge 22 de maig, 22, no 22. 26, i el dia 5 de juny també, bueno, el que tenim més a prop és el 22, nosaltres en principi ens apuntem, no?
Com se llama la companyia?
Companyia Quatre Gags.
Quatre gags.
Sí, que gags. Van con segundes.
I sempre has estat en aquesta companyia i sempre dirigit
bueno,
pel Joaquim Ramos.
Amb el meu director vam estar a la companyia que era Teatre Andreu, però a l'any 2010 van partir peres i bueno, vam formar una altra companyia. I, bueno, doncs n'hi ha tres companyies de teatre a Sant Andreu de la Barca. Una és nosaltres, Quatre Gags. No vull citar els altres primer. Després està Teatre Andreu, després Parc 64. Són tres companyies de teatre.
Està bé.
Perfecte. Doncs el Núria Espert, un teatre, bueno, la veritat és que maquíssim, eh?
Sí, sí.
On se celebra cada any, des de fa ja una bona colla, doncs, la gala, sí, d'entrega del Premi Soriana,
com Felipe del Val.
I, bueno, i ara, mira, pues, també té una programació regular, i en aquest cas també podrem veure el nostre convidat d'avui, Òscar Abad, autor del llibre d'on Paco Martínez Soria, Aplausos i Mutis. Ens queden uns minutets, i amb aquests minutets m'agradarien, una de les coses que m'agradaria, que em doni temps, és que ens expliquis, bueno, clar, per fer el llibre tu has hagut de recórrer, com dèiem, a un miler de fonts d'informació, entre d'altres amb persones concretes, el propi Paco Morán que parlaves, doncs sí. Has parlat moltíssimament pel que deia, doncs explica'm una miqueta aquestes fonts d'informació, com t'has mogut, amb quines persones has parlat, si bueno, amb qui t'ha fet més il·lusió potser parlar, i si has descobert alguna cosa especialment significativa dintre d'aquestes converses que diguis, anda, això no ho sabia Paco Martínez Soria. Jo deixo la pregunta i tu la contestes com vols, eh?
Sí, no, bueno, és una de les coses que sempre m'agrada explicar, perquè em vaig donar en compte que les presentacions pues, sempre xoca i fa això del lo típico de hola, i ho explicaré la meva manera com faig a les presentacions.
I
és que als anys 90, quan jo tenia 15 anys i la gent de la meva edat pues, estava jugant al futbol i estava pues, lo típic amb les xicotes i tot això, jo no. Jo treballava, teníem un restaurant a una urbanització a Olesa, i davant del restaurant hi havia una cabina telefònica i on vaig comprar una targeta d'aquestes de 1.000 pessetes d'abans, i bueno, pues jo m'anava a la cabina i en comptes de, pues, el que deia abans de jugar a la pilota i tot això, jo m'anava i agafava el telèfon, trucava informació i els deia, que me puede dar el teléfono de Florinda Chico, o que me puede dar el teléfono de Emilio Gutiérrez Cava.
Això és curiosíssim, perdona, vull dir que algú se li ocorre serveixi això,
sí, sí.
I que a més tu donin
és sí, sí. Per una pel·lícula.
Bueno, nosaltres ho podem provar, potser ara hi ha poques cabines, però escolta,
bueno, clar, però és que abans estava el servei d'informació, que era el 1003, i no havia eso de la protecció de datos que hi ha a dia d'avui, i aún jo tuve suerte de que sí, els van donar, vaig poder parlar amb tota aquesta sèrie de gent que em van atendre molt bé, vaig aprendre moltíssim, em vaig guardar totes les anècdotes que em van explicar, i bueno, pues, gràcies a això ho recullo i estan dintre del llibre, i bueno, pues, fan la seva labor tan particular que si no ho hagués fet, pues, ara ho rumio i dic, tot això s'hauria perdut. I
con 15 anys.
Con 15 añitos, sí.
En el año 93. ¿Te apuntabas tot en una llibreta?
Sí, sí, yo me lo apuntaba todo en mis notas de apuntes, y bueno, pues las he ido rescatando para el libro y me han servido pues muchísimo. Y hay una cosa que me em crida molt l'atenció, tant en castellà com en català, no?
Parla com vulguis, en anglès.
Em crida molt l'atenció perquè quan parlava amb Florinda Chico em deia, cuando estuvimos rodando en México, era muy gracioso porque él se quería venir de fiesta con nosotros, pero no, lo dejábamos acostado y él se enfadaba, y es una cosa que no pongo en el libro, pero me he acordado, y es muy curioso. Y bueno, con Florinda, pues la verdad es que me ha explicado muchísimas cosas, desde que se acostaba con él en las películas y le ponía los pies encima, decía, coño, Paco, que tienes los pies helados, bueno, pues es igual, pues, los calientas, o sea, yo creo que se lo tenían que pasar bomba haciendo los rodajes. Y unos pues me han explicado anécdotas más serias. Pobre de Paco Morán, pues me explicaba que se iba a quedar con el Teatro Thalia porque Martínez Soria se lo ofreció. Lo que pasa es que cuando empezaron a hacer los trámites, Martínez Soria falleció, pero el que iba a heredar ese teatro o el que iba a comprar ese Teatro Thalia era Paco Morán, porque estaba allí con Fernando Guillén haciendo Violines y Trompetas o la comedia del Apagón y eso, cosas muy curiosas. La verdad es que si no fuera por esas cositas, pues ya no las sabríamos seguramente.
Doncs la conversa amb Òscar Abad, com veieu, podria continuar,
sí, vull dir,
la quantitat d'anècdotes és inacabable. I,
bueno, claro, viendo el libro de la cantidad de hojas y cómo es.
I fa molt recomanable això, que sí, busqueu.
Que te voy a cortar un momento porque recojo una entrevista en una revista pornográfica de la época, Lib, que son sus, recojo sus pensamientos, y si te fijas, era una persona de derechas, sí que es verdad que luego cuando empezó ya la democracia y el aperturismo se abrió un poco más, pero el no al aborto o no a la homosexualidad estaban latentes cuando él tenía trabajando a personas homosexuales, o sea...